L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Pues un company meu de classe em va tirar aigua als pantalons i jo li vaig anar a dir a la meva monitora de menjador i després em va dir que tu i un company teu no paràveu de jugar i després em vaig enrabiar molt. I com em vaig calmar? Pues quan vaig entrar al pati de l'escola em vaig com oblidar i se'm va anar del cap. La cosa que em calma més del món és quan estigui enfadada, quan estigui trista, qualsevol humor, és una abraçada de la meva mare, del meu pare, de la meva tieta, del meu tio, de qui sigui, una persona de la meva família. Això és el que em calma més.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit que ens rebia la Berta, de 8 anys, i que la calma. Què ens diuen emocions com la ràbia, la culpa, la frustració o l'enyorança? Quines són les conseqüències de menjar-nos les emocions? Quina informació ens porten les emocions de la nostra infància i com podem acompanyar i ensenyar a sentir les emocions de les nostres criatures? En parlem amb...
Míriam Tirado, consultora de criança conscient i autora de més de 20 llibres. El darrer, Sentir. I el testimoni de la Berta. Comptarem també amb el manual pràctic per afrontar el conflicte familiar amb la terapeuta gestal Marta Butjosa i Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Sempre tens el dret de sentir el que sents, sigui el que sigui i en el moment que sigui. Míriam Tirado.
Avui a l'ofici d'educar, el llibre Sentir, de la Míriam Tirado. Diu en aquest llibre la Míriam que encara està molt arrelat un patró d'ignorància emocional que perpetua, no sense dolor, que no sapiguem definir què sentim ni què fem el que sentim. I també vivim molt desconnectats, diu ella, de les emocions. Ha arribat l'hora, diu, de deixar de tenir por de sentir o del que els altres o que els altres també sentin, no? Arribat aquest moment, no? Com, prou de viure d'esquenes a les emocions, no? Encara, per què vivim encara d'esquenes a les emocions, no? De aquesta por, no, a sentir a segons quines emocions, no, eludir-les, evitar-les, a rebutjar-les, no? Sobretot les més incòmodes.
Hola, doncs mira, jo crec que principalment per dos motius. Un és perquè sentir segons què se'ns fa desagradable, l'experiència que vivim en el cos, com que les emocions sempre es viuen dins del cos, l'experiència que sentim és desagradable, llavors tenim tendència a fugir-ne, i després perquè és el que hem vist fer als nostres referents, és a dir, quan parlo d'analfabetisme emocional no és d'ara, és de segles i segles de viure d'esquenes a les emocions, doncs el que hem vist fer en aquella edat tan primerenca i tan important, dels 0 als 7 anys, i que ens ha quedat integrat d'una manera inconscient, és això, escapar d'aquelles emocions, sobretot, que són incòmodes de sentir, d'experimentar.
Tu dius, les emocions no són positives ni negatives. Si les escoltem i les atenem, serveixen per explicar-nos coses a nosaltres i als altres. Per tant, ens porten una informació, no? Com ens parlen les emocions? De què ens parlen? I com les hem d'escoltar, no?
Normalment ens venen a explicar coses que necessiten ser ateses i vistes per nosaltres i que fins ara no hi estàvem posant atenció. Un moment en què experimentem ràbia, això ens pot fer adonar de que algú, per exemple, estava traspassant límits amb nosaltres. I això ens ha fet néixer aquesta ràbia que al·ludeix a una injustícia que sentim que s'està cometent amb nosaltres, per exemple. No? Doncs bé, potser tenim un problema a l'hora de posar límits, potser cedim espai i després sentim que no ens respecten. Aquesta ràbia, en aquest cas, en aquest exemple concret, ens pot venir a parlar d'això. Totes les emocions ens venen a dir coses que, pel que sigui, perquè no ho veiem, perquè és molt inconscient i o ve de molt lluny d'una ferida que tenim de fa molt de temps, ve a posar-hi com llum, eh? Jo dic que les emocions venen i posen el foco allà on necessitem en aquell moment tenir una mica de llum. Si les veiem així, com a amigues, entre cometes, que ens ajuden a aprendre de nosaltres i a créixer, segur que les viurem molt millor.
Clar, perquè tu dius, hem d'aprendre a sentir-les. Clar, sentir-les ja les sentim, no? Les sentim, que ens posseixen d'alguna manera, però això no vol dir que les sentim apropiadament o que el fet que ens aporti aquesta informació serveixin d'alguna cosa, no? Què vol dir sentir-les, sentir-les apropiadament?
El que normalment fem és les sento i n'intento escapar. Llavors, gairebé sempre la nostra preocupació és en com fujo d'això que estic sentint i com me n'evadeixo, no? O sigui, doncs, miro el mòbil, bec qualsevol addicció, ajuda a escapar de les emocions, etc, etc, etc. Quan parlo de sentir d'una manera assertiva, aprenent d'aquestes emocions, és em permeto, acullo, faig espai això que estic sentint. Ho respiro. Respirar les emocions és una cosa que fem poc i que hauríem de fer molt més. La respiració és un ancla que tenim, és una àncora, perdó, que ens ajuda a poder viure el present, l'ara i aquí, d'una manera conscient.
Però te poso un exemple, eh? Uh-huh. A mi em contraria molt una cosa que m'ha dit el meu fill, d'acord? Uh-huh. I en aquell moment em puja la ràbia.
Sí.
I llavors com ho faig? A posar-me a la pràctica, no? Què faig? Dius un espai, no? En aquell moment què?
En aquell moment el que pot anar millor és quan reaccionem de manera inconscient, com bé saps, perquè ets mare, quan reaccionem d'una manera inconscient, sense permetre'ns aquest moment d'espai per respirar i pensar, normalment acabem empitjorant, és a dir, no ajudem a la situació i acabem sent part activa d'aquell conflicte. En canvi, en aquestes situacions, el millor és respiro, prenc un moment, la respiració ens dona aquella perspectiva que pot ser d'uns segons, unes mil·lèsimes de segon, en què observo la situació i aquesta observació molt connectada al present m'ajuda a saber quin és el pas que he de seguir, el que sigui més assertiu.
Avui a l'Ofici d'Educar aprenem a sentir les emocions en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Em fas una abraçada, sisplau.
No sempre és necessari entendre intel·lectualment l'emoció. N'hi ha prou amb sentir-la i alliberar-la. Míriam Tirado.
Doncs ens diu la Míriam Tirado, les emocions sempre són vàlides, però el comportament, ai, 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 això és una altra història, pot ser incorrecte, inadequat o estar fora de lloc, com que moltes vegades ens fa por el comportament en què pugui desembocar una emoció, inconscientment tendim a reprimir-la perquè no aparegui el comportament incorrecte. I afegeixes, a l'hora d'acompanyar emocions potents apareix aquesta tendència heretada de segles d'analfabetisme emocional de reprimir l'emoció, no? És el que seria allò que deia jo abans, de menjar-nos les emocions,
sí, bloquejar-les, no permetre'ns
sentir-ho. Quantes emocions que ens arribem a menjar,
a passar.
Tenim la panxa plena d'emocions.
Sí, i llavors normalment el que sol passar és que de tant en passar, aguantar, arriba un moment, el cos arriba a un punt que no pot sostenir tantes emocions reprimides i acaba petant de mil maneres diferents, però segur que els que ens estan escoltant poden fer alguna relació que amb el seu cos, la informació que els ha donat a vegades, a dir, potser aquí hem de posar una mica d'atenció.
Per tant, abans de menjar-nos l'emoció, aquell moment de respiració i de tranquil·litat que deies tu, no?
I sense
perquè
por.
Si no ja ens l'hem passat.
I sense por de sentir, és a dir, que hi haguin emocions com la tristesa, la ràbia, la por, etc. No hem de pensar que són unes emocions negatives que ens portaran a un lloc que no podrem sostenir. No, les podem sostenir, les podem respirar, les podem veure, les podem sentir i les emocions, el que els explico molt sovint als nens, és que les emocions són com les onades del mar que venen i van. I a vegades venen onades molt grosses, però d'altres no són tan grosses. Però tot passa. Les emocions són transitòries, són temporals, no es queden per sempre. Per tant, respirem-les i a mesura que es vagi alliberant aquesta energia, totes les emocions són energia, aquesta emoció s'anirà dissipant.
Bàsicament perquè abans ens ho deies i també ho dius al llibre, si nosaltres reprimim les nostres emocions, difícilment podrem acompanyar les emocions més complicades dels nostres fills.
Normalment sol passar això quan jo tinc un problema amb la meva pròpia ràbia, quan el meu fill l'expressa, com sabeu, els nens petits es expressen sense filtres, les emocions, doncs és molt probable que això em posi en un atzucac de, i jo acabi explotant i fent allò just que li estic demanant que no faci, no? Per tant, és molt important, tot comença en un.
És aquell moment d'haver perdut els papers.
Exacte. I és important que entenem que som humans i que no som perfectes i que hi haurà vegades que perdrem els papers, i això ens ha passat a tots. I ho fem tan bé com podem i sabem a cada moment. Però hem d'intentar ser exemple. I tot això que volem que els nostres fills siguin tan intel·ligents i emocionalment i tal, que ens ho apliquem. I que comencem a mirar cap endins i dir què faig jo amb les meves emocions i què faig amb les emocions dels altres. Les sé acompanyar? Quan acompanyo el meu fill, ell se sent realment acompanyat o sent que el que vull és que posi solució a això que sent o que pari ja de sentir-se així, etc.
Tu parles de fer aquesta resposta de manera assertiva i connectada. Mm-hmm. Què vol dir això? Clar, ens hem de connectar, però no tant, per no deixar-nos arrossegar, i també posar fre a allò que no és correcte,
sí,
el que estan
fent. El primer és posar el límit a allò que sigui incorrecte, al comportament que sigui incorrecte. És a dir, no el deixarem picar, no el deixarem que ens tiri un got al cap, etcètera, etcètera. Això em sembla evident i de sentit comú. Un cop hem dit això, hem de connectar. I connectar vol dir que estic amb tu sense pensar en ai, ja veuràs si fa això ara, què no farà quan en tingui 14, o pensar merda que jo d'aquí res he d'entrar a treballar. Si començo així, és a dir, quan jo m'allunyo del present, el meu fill ho nota. Els nostres fills noten quan no estem connectant realment amb el que està passant ara i aquí. I si no connectem, no el podrem ajudar. Per tant, a agafar-nos fortament a la respiració, que la respiració, que és en el present, sempre ens porta l'ara i aquí, connectar amb el nostre fill, parar la ment, no fer cas en aquell moment de la ment que ens dirà coses que potser no ens ajuden, i empatitzar, empatitzar sense fer-nos la seva emoció nostra.
Dius fins i tot de posar-los fre corporalment. No?
Sí, a vegades toca, a vegades no ens queda una altra que sostenir i contenir d'una manera física, sobretot amb nens que, per exemple, quan estan molt desbordats a la fase d'enrabiades, doncs resulta que tenen total descontrol físic i ens podrien fer mal, o podrien fer mal als altres, o ho podrien trinxar tot. En aquests casos, a vegades, hem de contenir. Sí.
Perquè l'emoció, diríem que ens posseix el cos, no?
Sí, clar, com que es viu en el cos, a vegades és tant per a aquests nens que són petits, que són immadurs, que no entenen el que està passant i que no tenen eines i recursos per transitar-ho d'una manera més assertiva, l'emoció acaba agafant el control del cotxe, no? Diguéssim que com si conduíssim un cotxe, doncs l'emoció ha agafat el volant. Doncs nosaltres
Mare, això els adults ho sabem perquè també a vegades l'emoció ens
també
agafa el volant.
Sí, exacte, però sovint els nens no poden agafar el nostre volant, no? I a vegades nosaltres sí que podem agafar el seu.
La Berta ens explica un dia que es va sentir trista i què la va fer sentir-se millor.
Pues quan la mare em va explicar que no vaig conèixer a la meva besàvia, em vaig ficar una mica trista perquè no podia haver escoltat la seva veu, la seva cara, bueno, això. I com em vaig sentir millor? Pues vaig pensar que el cel estaria bé, descansaria i tot molt bé. I em vaig ficar contenta.
Em fa tanta ràbia.
No normalitzem només les emocions quan són agradables. També les incòmodes, quan fan mal i ens ressonen a dins. Míriam Tirado.
Avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, el llibre Sentir de la Míriam Tirado, on ens diu, entre d'altres, que el contacte amb els nens ens fa de mirall. Aquesta part és molt interessant. I desperta en nosaltres totes les emocions que en el seu moment no ens van quedar integrades perquè no les van viure de manera assertiva I dius tu, és un regal per veure què tenim amagat sota la catifa. Atenció, avui aixecarem les catifes. que fas tornudar quan aixeques la catifa, però surten coses interessants, no? Què se'ns pot despertar en aquest procés de el que està passant amb el meu fill? Em desperta...
Sí, coses que no tenim resoltes i que no estan curades a vegades de la nostra pròpia infantesa. I això dic que és un regal perquè és com que la vida amb aquests fills, no, que ens fan de mirall i que ens aixequen catifes per veure on hi havia brutícia que no havíem escombrat, ens ajuda a mirar enrere i a veure aquelles parts de la nostra vida que necessiten ser reconegudes, que necessiten ser legitimades, que necessiten ser vistes, ara amb el temps, no? Des d'una altra perspectiva, però acollides també, no? I a vegades els nostres fills, això m'ho diuen molts pares, no? És que no sé què em passa, que el meu fill a vegades em toca aquella tecla que em connecta amb quan el meu pare em deia no sé què i em deia no sé quantos, no? És normal que ens passi això i ho hem d'aprofitar per créixer, per aprendre i per evolucionar com a persones.
De fet, et trobes a consulta famílies en el que el malestar dels fills d'alguna manera destapa informació dels pares?
Sempre. Et diria que sempre. A vegades venen pares que ja saben, que ja et diuen, mira, jo vinc perquè tinc un problema amb quan jo era petita em va passar això, i ara amb el meu fill ho estic com revivint. I ho tenen claríssim. I altres vegades que et venen i et diuen, no, és que tinc un problema quan el meu fill fa això. I dius, bueno, ja, però això ho fan tots els nens i és normal, però què et passa tu amb això? I llavors de cop anem tibant del fil i acaben desconeixent. Oh, jo no em pensava que... I bum, no? I ve l'emoció, ve el plor, ve... es desperta tota una emoció allà que no estava integrada, que no era ni conscient, però que encara feia mal.
De fet, expliques el cas d'una mare amb un fill que es queixava, que no parava, que la feia tornar boja, no? I amb teràpia vau descobrir que ella tampoc podia parar, no? I que havia d'atendre primer el seu propi dolor de mare, no? I això ens connecta. En aquest llibre tu fas una mica... una certa confessió dels teus talons d'Aquiles, no? De les teves emocions que venien de la teva infància, perquè has hagut de fer aquesta revisió, no?, que ens sí, proposes tant fer. I llavors dius que eren l'enyorança i la ràbia, les dues emocions que més m'han fet patir. Dius, l'enyorança perquè sempre trobava a faltar algú, si estava amb la meva mare, el meu pare, i viceversa. Com que els meus pares estaven separats, tenia la sensació que explicar que trobava a faltar l'altre era com trair-los, així que callava. I la ràbia, perquè de tant aguantar i callar arribava un punt que totes aquestes emocions reprimides i amagades assolien el límit i bum, el còctel Molotov esclatava pels aires. Dius, Míriam, que amb aquest llibre doncs has fet això, aquest procés de revisar-te, no? Que és un procés que ens convides a fer, no? Que és un procés que pot ser dolorós, pot ser ens pot ajudar a descobrir coses, no?
Jo he intentat fer un llibre molt pràctic perquè la teoria és tots els llibres teòrics de no ficció són, bueno, els pots entendre, però si després no et serveixen, jo crec, per canviar coses de la teva vida, per aplicar-los en el teu dia a dia, per mi no són molt útils, no? Llavors he intentat fer un llibre molt, molt, molt pràctic perquè el lector pugui anar fent aquest treball de redescobriment i de posar en pràctica això que dic, no? Acompanyar-te i acompanyar els altres d'una manera més assertiva. I clar, ve de la meva experiència.
Tu què has descobert? I sobretot aquestes dues emocions, no? L'enyorança i la ràbia, quan les sentim, no? Quina informació ens donen?
Què he descobert jo? Sí. Amb la meva? Bé, fa molts anys que tinc claríssim que l'enyorança és una de les emocions que més he viscut a la meva vida. Els meus pares es van separar quan jo tenia 5 anys. Van ser els primers a separar-se del poble. No hi havia ningú més al meu voltant que tingués els pares separats. Jo vivia com una cosa de la qual m'avergonyia, perquè no ho trobava normal, perquè no tenia referents, no hi havia ningú més. I aquesta cosa, no?, que sempre en trobava a faltar un, no? El meu desig era que els dos poguessin veure'm a mi fent allò que estava fent, i això no podia ser. I aquesta enyorança em va costar anys de pair, de curar i d'abraçar, no?, d'alguna manera. Ara ja no m'enyoro. Puc dir que ara ja no m'enyoro. però jo em vaig enyorar fins molt gran, i més gran, doncs m'enyorava de la meva parella si la meva parella estava de viatge, no? Era una cosa que però no era del present, era d'una emoció que no estava posada al seu lloc. I la ràbia, clar, quan aguantes i vols ser tan bona nena per no decebre ningú, perquè com que estan separats vols que tots estiguin molt contents amb tu i no ser un problema més a les seves vides, doncs clar, això és insostenible.
Atenció, perquè és un llibre ple de preguntes interessants que ens proposes per revisar la nostra infància, no? Sempre des d'aquesta adultesa d'ara, no? Per exemple, com se sentien les emocions a la nostra família d'origen, no? Que ho pensem, que hi reflexionem. Com se'ns disparen durant la criança, no? Sovint sense ser-ne conscients. Com podem miríem identificar quin és el nostre patró emocional, no? El que tu defineixes com a patró emocional, i que deriva de la nostra família d'origen i que, evidentment, marcarà la nostra manera de criar, no? Com podem ser-ne conscients?
Hem de poder identificar el que més ens remou i en quines circumstàncies ens remou. A vegades això queda molt palès quan tornem a casa dels nostres pares. Quan anem a casa dels nostres pares, entrem en dinàmiques...
que saltem, sí. Per allò que sempre saltem.
Exacte. O a vegades les nostres parelles ens fan també, no? Ens ajuden a fer de mirall i ens diuen: ei, t'has adonat que sempre que X passa això i ho vius així, aquí podem trobar els nostres patrons? A vegades nosaltres mateixos ens és molt fàcil d'identificar, a vegades anant a casa dels nostres pares ho veiem clarament, i a vegades ens ajuden altres persones.
I una vegada identifiquem aquest patró, què fem?
Posar-hi molt de consciència i veure d'on ve, no? Veure quin dolor hi ha per allà amagat que fins ara no ens hem atrevit a acollir ni a veure.
La Berta ens explica quines coses li agrada fer amb els pares i quan alguna vegada la renyen, per què acostuma a ser.
M'agrada parlar perquè quan els dic una cosa que a mi no em sembla bé, els hi dic i ells ho raonen. I així jo me'n vaig molt contenta. A vegades els meus pares em renyen perquè ells diuen de triar una pel·lícula, jo no estic d'acord amb la que han triat ells, i els hi tapo les imatges i s'emprenyen i s'enfaden amb mi. És per això.
A vegades se'n fa un nus amb les emocions.
Ha arribat l'hora de deixar de tenir por de sentir o que els altres sentin. Míriam Tirado.
Doncs avui tenim aquest llibre sobre la taula, Sentir, de la Míriam Tirado, en el que explica moltes coses. Per exemple, el cas d'un pare a qui li molestava el seu fill, indagant, vau descobrir que el seu pare mai era a casa, i quan hi era, li feia saber que tant de bo no hagués nascut. Això és fort, eh? I això li havia fet entendre que si el seu pare no el volia, era per culpa d'ell, no? Aquest exercici psicològic que fem, que és terrible, no? D'assumir coses que no ens corresponen. I amb la teràpia va poder ell veure i plorar el seu dolor i va començar a sentir-se millor en presència del seu fill. Dius que el dolor és inevitable, però el patiment no, si ho treballem. Dius, projectem el dolor del passat sense ser-ne conscients. Alerta, perquè repetim si no curem. I tu proposes que fem un treball amb el nostre nen interior. I clar, algú pot pensar, bueno, i aquest qui és, no? De fet, tu expliques que totes les edats que hem estat les tenim a dintre, no? Com podem identificar, buscar el nostre nen interior, veure com està...
El nostre nen interior el podem veure clarament quan tenim aquells disparadors que ens fan, com deies tu abans, no? Que perdem els papers. No? Aquí el nen interior està cridant fort. Aquí hi ha alguna cosa que necessita ser
sempre
vista.
Sempre que hi ha un disparador és el nen interior que està al darrere?
Hi ha persones que en diuen el nen interior, hi ha persones que en diuen la ferida, etc. Però sempre que reaccionem d'una manera inconscient, aquí hi ha alguna cosa que és nostra, normalment. Quan no és nostra, podem posar-hi un altre tipus d'enfoc, ho gestionem normalment d'una manera assertiva i estem més connectats al que realment està passant a l'ara i aquí. Moltes d'aquestes reaccions desproporcionades no tenen res a veure amb el que està passant aquí, però ens connecten alguna cosa, algun dolor. Això passa molt sovint. Mira, et poso un exemple molt, molt, que m'hi trobi molt sovint amb molts pares i mares. Molts tenen el disparador profundament activat quan senten que no els fan cas, que els nens no els fan cas, no?
Jo també.
Sí, tu també.
És a dir, que no et facin cas,
clar,
et genera una sensació de...
Una frustració,
no, d'impotència. Veig que la Rosa, la nostra tècnica, també ha aixecat el braç.
Sí.
De... O sigui, frustració i a la vegada estic fent alguna cosa malament. És a dir, allà hi ha un embolicat,
I sovint hem sigut nens que també... inevitablement, perquè els infants doncs, són petits i a vegades no entenem perquè els nostres pares no tenen en compte el que pensem, el que volem o el que necessitem, hem sentit que no ens feien cas. Llavors és com hi ha una coseta d'aquella etapa que deia tan primerenca de 0-7, que si hem sentit que no ens feien cas, independentment de que els nostres pares ens n'haguessin fet, això, el que fem els pares i el que, com els nens interpreten i ho viuen, són dues coses que poden ser diferents, no? I en aquell moment hi ha aquest rerefons d'haver-nos sentits no escoltats o no tinguts en compte. I de petits, doncs ho hem de trampejar com podem, però clar, això no ho suportem a l'edat adulta.
No,
i és
de
com,
cap manera.
Ni de conya.
I a sobre ho has de dir, clar, 30 vegades i no et fan cas.
Clar.
I encara puja més la ràbia.
I puja molta ràbia i és com, bueno, a veure, posem-ho al seu lloc, perquè a vegades els pares em diuen és que mai em fan cas, no? O sempre m'ignoren. El mai i el sempre són dues paraules que jo hauria, sempre dic que hauríem de retirar de la comunicació amb els nostres fills, perquè no són veritat. Ni una cosa és sempre i una altra és mai, no? Són paraules molt grosses. I quan anem destriant, ens adonem que no és que no ens estiguin fent cas mai, és que potser en aquell moment, sobretot amb nens, això passa molt, molt, molt quan els nens són de 0, et diria, de 2 anys, fins als 8-9, passa molt sovint que tenen aquesta sensació els pares de que els ignoren, i quan anem parlant-ne, llavors és que, bueno, no, aquell és que estava jugant molt bé i realment, no, és que li vaig dir des de la cuina i no estava connectant amb ell, jo estava amb les meves coses, li havia dit 3 cops, però realment els 3 primers cops, no? Ja no veiem que no és tant això que els pares havien dit al principi, sinó que hi havia molt més. Però quan hi ha el disparador, tu no pots veure aquest molt més. Vas directe a prendre-t'ho d'una manera personal. I sempre que ens prenem les coses des del pla personal, reaccionem normalment d'una manera inconscient.
Com hem de dialogar amb aquest nen interior, pacificar aquest nen interior, o dir-li deixa d'agafar el mando en aquest nen interior? Tu proposes fins i tot escriure-li una carta, no? Com ha de ser aquesta interlocució amb el nen interior?
Primer dir-li que ens comprometem a veure'l i a ajudar-lo amb aquelles ferides de la infantesa que encara tinguem i que no haguem vist fins al moment. Per tant, estaré atent a tu i quan tu estiguis per disparar-te i agafar el volant del cotxe, jo t'acolliré. La nostra part adulta s'ha de fer responsable d'aquest nen interior, perquè ara ja tenim una edat que no poden venir els nostres pares a fer-nos tranquil, estic aquí. Per tant, ho hem de fer nosaltres. La nostra part adulta ha d'acollir la nostra part ferida i atendre-la. Però potser això no ho podrà fer en el moment en què tenim un pollastre a casa i hem de dir, ui, se m'està disparant el meu nen interior. Bé, ho veig, però ara resolc això que tinc a casa i després ja, pot ser que tinguem ajuda professional per acollir tot això, doncs bueno, ja ho explicarem el dimarts quan anem a teràpia, o em puc parlar després amb la parella, o puc escriure-ho, no?, com m'he sentit en aquell moment i veure, tibar del fil, d'on ve això, en quins altres moments m'he sentit així.
Amb quin to li parles, al nen interior, però no sembla boig,
Clar, jo quan ho faig no ho parlo així de viva veu, és a dir, és una cosa interna, no? Uau, ara què m'ha passat a mi, no? Doncs vale, això és de quan jo era petita, doncs bueno, ja ho acolliré o ho acullo ara si puc i tinc temps, i si no,
però
doncs...
Amb quin to li parlaries?
Amb carinyo, amb molt carinyo, amb molta amabilitat, et veig, estic aquí, sé que això t'ha remogut, sé d'on ve, quan eres, tenies aquella l'edat que té ara aquest nen d'aquí davant, et vas sentir molt ferit i ningú se'n va donar o no ho vas explicar a ningú, doncs ara estic aquí i jo sí que ho veig i ho acullo, jo t'ajudo, però ara no pots agafar el volant.
Jo t'ajudo i t'estimo. Finalment, la Berta ens explica què és el que més li agrada i desagrada del seu germà.
El que més m'agrada del meu germà és quan juga molt amb mi. I el que menys m'agrada del meu germà és quan s'enfada i em xinxa molt a mi.
Ara no t'estimo per res. Adéu.
Ai, les emocions, que són un garbuix. Diu, seria genial que ja des de ben petitons ens expliquessin que el sentir de cadascú és legítim i vàlid i que l'única cosa que podria ser incorrecta podria ser el comportament que se'n deriva. Alfabetització emocional, això és el que dius tu, no? Educar per l'autoregulació emocional. A casa, a l'escola, en temps d'oci, extraescolars, a tot arreu, no? Això...
A tot arreu. Si volem canviar les coses, han de canviar no només a nivell familiar o escolar, sinó han de canviar a nivell social i cultural. I, per tant, estem tots implicats en aquest canvi, no? De... Sabem què implica no acollir les nostres emocions, ignorar-les i, bueno, ja ho hem vist, no? La moltíssima gent no està bé. I ho hem vist, sobretot, en temps de postpandèmia, que tot ha aflorat. És com si s'haguessin aixecat moltes alfombres, no? I catifes, i haguem vist tota la brutícia que calia fer neteja, i és important que ens hi posem a tots, i per això també he escrit tants contes infantils, per ajudar els nens a entendre's a si mateixos, perquè jo, per exemple, quan era petita, jo me'n recordo que ningú m'explicava que allò que jo sentia era normal i que els hi passava a altres nens del món, que no era l'única que jo estava patint per aquelles coses. I m'hagués ajudat molt saber això, saber que aquestes emocions, pues, que no es quedarien per sempre, que eren transitòries, que les podia acollir, que hi havia coses que podia fer per sentir-me millor. Ostres, tant de bo m'haguessin parlat d'això a casa, a l'escola, a tot arreu. Però hi havia un silenci absolut a nivell emocional, no a mi, en general, mai vam fer res a l'escola a nivell emocional, mai, zero, ni a l'escola ni a l'institut, i això és molt extès. Ara no, per sort, estem millorant moltíssim en aquest aspecte, però clar, venim de segles d'ignorar les emocions, per tant, queda molt camí a recórrer.
Educació emocional per les criatures, com dius tu, se'n està començant a fer a les escoles, a tot arreu, però els adults que som analfabets, on anem? A l'escola ja no. No, com ho fem, això? Com fem aquesta reeducació per identificar, per ser conscients, per saber gestionar, per autorregular-nos, per descobrir-nos, no? Tot allò que ens salta de la infància, no? On anem?
Doncs mira, podem
llegir el llibre, sentir...
Sobretot, per sort, a dia d'avui, jo crec que estem vivint el moment històric on hi ha més informació a l'abast de tothom i gratuïta. Això fa 40 anys no passava. Per tant, hi ha moltíssima informació emocional que podem llegir, que podem explorar, que podem consultar, pel·lícules, vídeos... Hi ha de tot avui en dia. I si veiem que sols no ens en sortim perquè el dolor que tinc a dins és massa gros i sento que si jo l'acullo m'ofego, busquem ajuda professional, és important, perquè quan anem encaixant les peces del nostre propi puzzle, podrem anar veient com som més capaços de viure una vida més plena, més feliç, més conscient, i podem anar creixent també amb els nostres fills, no? Seria important i bo que el nostre dolor no el traspassem als nostres fills, no? Que nosaltres ens en fem responsables, que nosaltres ens en fem càrrec i que puguem criar i educar d'una manera més lliure, en el sentit de no carregar-los amb el nostre propi pes.
T'arriba molt dolor consulta de pares i mares? Que sí. En la criança peta tot i sí. Comencen a fer-se preguntes.
Jo et diria que el 98% de les consultes dels pares i mares és per coses que fan els seus fills, que són absolutament normals per l'etapa en la que estan aquests nens. El que passa és que els pares no tenen ni les eines ni els recursos ni per entendre el que està passant, ni per poder ajudar els seus fills a transitar allò que estan vivint i poder-ho anar fent d'una manera més assertiva. És a dir, la gran majoria de vegades és un tema dels adults, no dels nens. Quan l'adult està bé, quan l'adult entén allò que passa, quan l'adult no té unes expectatives fora d'allò, quan l'adult no projecta les seves ferides en l'infant, es pot criar i educar d'una manera feliç, gaudint i connectats. Però moltes vegades els adults no estem bé. I llavors, clar, criar es fa feixuc. És veritat que el que vivim a nivell social, laboral, etc., no ajuda a poder gaudir de la criança perquè no tenim facilitats. Però si estiguéssim millor nosaltres a nivell emocional, amb més recursos, més eines, etc., otro gallo cantaria, que diuen.
Sentir, de la Míriam Tirado. Un llibre que ens convida a reflexionar sobre la nostra infància, feu, i acompanyar amb saviesa les pròpies emocions i les dels altres. I que, atenció, us he d'avisar que destapa emocions incòmodes, això és veritat, però també les guareix, és a dir, feu l'exercici, jo t'he de dir que l'he fet, amb algunes coses, sí, amb alguns disparadors, i te'n vas cap a la infància i fins i tot he tingut algun diàleg amb la criatura que vaig ser. Molt interessant, feu-lo. Fins aquí avui aquest Ofici d'Educar. Míriam Tirado, sentir. Això és tot. El que hem de fer és sentir, no? I aprendre a sentir.
Sentir sense por, gaudir-ne, acollir-nos, estimar-nos i anar fent, anar aprenent.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Una forta abraçada.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Doncs avui el run-run de les mestres que no se senten respectades, se senten sobredimensionades, unes mestres que no sentien reconeguda la seva feina i es queixaven que havien d'anar a fer col·legis amb una sabata i una espardenya i una pila de nens. Lara, què els podem suggerir?
Bueno, jo ho entenc, perquè primer que he treballat en aquest àmbit i després també veig que cada vegada hi ha més demanda a les escoles, als mestres amb temes educatius, i que també jo crec que hi ha una sèrie de factors de risc que hem de tenir en compte en quin context aquestes mestres s'estan queixant amb la sabata i l'espardenya. Primer, hi ha una dada importantíssima, que és que el col·lectiu docent és el que acumula més baixes per depressió i ansietat actualment. I això, parlant amb una amiga meva que és mestra, em deia, és que clar, si tens vocació, ho suportes per la vocació i perquè hi ha una cosa més gran que tu que et tira endavant. Però si no tens vocació, agafes la baixa. Bueno, doncs hi ha diverses situacions. La primera, que ja l'hem nombrat diverses vegades, és la situació post-pandèmia. O sigui, hi ha tot un desgastament, un cansament, i això és acumulatiu, i això no se'n va d'un dia per l'altre, no? Perquè aquests mestres i, bueno, tot el personal docent es va veure en un moment on havia de reconvertir els continguts en telemàtics, on s'havia d'adaptar molt ràpidament a la situació. Tot això va generar un estrès molt gran. Després, sumat a això, que és com d'on venim, molta inestabilitat, personal interior, funcionari sense plaça fixa. Ara vaig aquí, ara vaig allà. L'altre dia llegia que a Suècia el mateix mestre està 6 anys amb un grup classe. Llavors tens temps de conèixer-los, de fer un bon vincle, d'estabilitzar-te, o sigui, com que el teu sistema nerviós està percebent que no t'has d'estar adaptant tota l'estona, no? Amb el tema de l'adaptabilitat també, adaptar-te cada vegada que canvies de centre a una nova plantilla, a un nou projecte escolar, o sigui, hi ha moltes demandes del rol que jo veig que estan afectant, no? I després, amb la pròpia tasca, el que veig és molta sobrecàrrega, o sigui, criatures i joves amb necessitats especials dintre de l'aula, integració tecnològica, diversitat, també la manera d'educar està canviant d'una, jo penso que amb un ritme molt ràpid que moltes vegades no som capaços ni capaces com d'assumir, no? Llavors aquesta gent està allà davant, a primera fila, assumint tot això. El tema dels horaris, com també es dona per fet, sobretot en aquesta feina i en moltes altres feines vocacionals, que també ho veig, és com ja acabaré quan acabi sense mirar el rellotge. I llavors com assumir que han de fer hores extres, que han de treballar a casa, perquè clar, si no, no hi arriben. Després hi ha un altre tema també, que és la crisi de credibilitat. Jo crec que en els anys enrere els mestres i les persones en un lloc d'autoritat sí que tenien aquest rol com que ningú els qüestionava, que això era un extrem, no? I ara estem anant a un sistema més horitzontal on la jerarquia està caient, cosa que està molt bé, i alhora jo el que em trobo és com molts mestres estan dient com que m'he de justificar de les coses que faig, no? Perquè ja no em creuen. Clar, i això d'alguna manera jo penso que confronta molt la pròpia autoestima. Has d'estar molt ben col·locada, no? Quan les famílies, els alumnes t'estan qüestionant la teva pròpia feina. I després un altre factor que no estic gens en compte, que també l'hem parlat alguna vegada, que és el dèficit de cos a l'escola, la manca, l'absència de cos. O sigui, nens i nenes fins als 11 anys o fins als 8 tenen una necessitat de moviment imperiosa. I nosaltres seguim amb aquest sistema, no?, que espero que algun dia canviï, que no sé si ho veurem, de tenir-los asseguts, quiets, o sigui, de fomentar la part cognitiva i molt menys la corporal. Clar, llavors això, qui ho assumeix? Els mestres i les mestres que estan allà, no? Per mi em ve molt la imatge aquesta com de posar un tap a un volcà. Llavors has de fer molta força, has de fer molta contenció, no? Bueno, dit tot això del context, jo crec que sempre, i ja ho diem aquí també moltes vegades, tot això passa per una millora estructural, una millora política, on es tinguin en compte totes aquestes necessitats. O sigui, que les necessitats siguin des dels mestres i des de les criatures cap al sistema i no al revés, perquè si no jo crec que anem acumulant baixes i això no té cap sentit, no? I també, com deia Claudio Naranjo, que per mi és un referent molt important amb l'educació, canviar l'educació per a canviar el mundo, però alhora, si les persones que estan acompanyant aquestes criatures no estan inspirades, sinó que estan sobrecarregades i tot això que estem dient, és difícil que els hi puguin transmetre a nens i nenes i joves una actitud alegre, positiva, de confiança, no? Llavors, parlant amb diverses mestres, jo els hi preguntava com ho feu per poder sostenir això, no? I, bueno, m'agrada molt com entrar al camp i veure els recursos, no?, que la gent que està allà fa servir, i em deien, bueno, busquem espais d'autocura, perquè ja sabem que no els tenim. I, per exemple, els dilluns, a la primera hora quan ens reunim, estem 10 minuts parlant de com estem. I això ens dona sensació de grup, de pertenença, de suport, perquè això no hi és, perquè després has de córrer, no?, amb tota la feina. Una altra cosa que també em deien és intentem validar la nostra feina davant de les famílies i tenir molt clar que hem de posar límits si ens qüestionen, i tot l'equip està d'acord amb això, no? I també em deien com intentar ser molt coherents entre el que diem i el que fem, perquè d'aquesta manera, si hi ha alguna crítica, si hi ha algun qüestionament, ens podem defensar, no? I per mi també em ve com la crida de que les persones que estan en aquest lloc educatiu tan important i tan necessari és que puguin qüestionar-se, perquè moltes vegades quan estem en una feina per vocació podem caure molt ràpid en l'explotació en nom de la vocació, no? I llavors qüestionar-me si això que estic fent m'està fent bé, si he de posar límits de temps, si he de posar límits d'espais, o sigui, canviar inèrcies i posar límits.
Doncs una abraçada molt forta per tots els docents que ens pugueu estar sentint. Petons, Lara.
Una abraçada.
Vull veure saltar les granotes.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
Per què no fem volar un estel?
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar. Amb Marta Butjosa.
I avui la consulta que ens ha arribat per la terapeuta aquesta, la Marta Butjosa, és la següent. Quan arriba l'hora d'anar a dormir, el meu fill s'enreda i és quan més ganes té de parlar, explicar històries, i va a dormir tard i anem a dormir enfadats. Ho parlem i l'endemà torna a passar i ens demana què podem fer. Marta, què ens diries?
Doncs jo diria que aquí tenim dues necessitats bàsiques Una és la necessitat de descans i l'altra és la necessitat d'escolta i d'intimitat. I són dues necessitats que hem d'intentar cobrir i que es troben en aquest moment de l'anar a dormir. L'anar a dormir, durant tot el dia anem tots revolucionats, no? Amb moltes tasques, amunt i avall, molts inputs, molta informació, que ens posen en un estat d'activació bastant elevat. I quan arriba l'hora d'anar a dormir, hem d'anar baixant progressivament aquest estat, i això s'hauria de fer una estoneta abans, un parell d'hores o tres hores abans, i hauríem de començar a baixar l'activació perquè la criatura es vagi podent relaxar. I arribar en el moment d'anar a dormir, doncs, en un estat de calma, on les coses estiguin més o menys tranquil·les, no? Tenim totes les coses endreçades, no hi ha res urgent per fer, i podem dedicar-nos a anar a dormir, no? Fer-ne com una tasca de l'anar a dormir. És molt important aquesta estona d'intimitat amb la criatura, d'escolta activa, de presència, que ell se senti vist, no? que se senti reconeguda, se senti escoltada. A més, és molt normal que quan un baixa l'activació apareguin les necessitats importants. Allò que no ha pogut sortir durant el dia perquè estava massa corrent amunt i avall, doncs apareix, no? I de sobte apareix aquell conflicte que tinc, aquella por, aquell neguit, que ja hi era, eh? Ja ha sigut tot el dia. Però quan hem baixat el ritme és quan ha pogut fer-se present. Llavors jo diria, sobretot intentem baixar el ritme bastant abans de l'hora d'anar a dormir i escoltar el nostre fill o filla en presència. És molt important la presència. És a dir, la presència vol dir que no estic jo només aquí, sinó que estic escoltant, estic present, no estic pensant en què faré demà, en què tinc l'agenda, en qui he de trucar, en què faré després quan tu ja t'hagis adormit. Això no estic pensant en res d'això, només estic per tu. És important que sigui un moment d'intimitat. Intimitat vol dir que hi ha contacte físic, que potser podem acaronar-lo, podem estirar-nos al llit amb ell o amb ella. És important l'exclusivitat. Si hi ha més germans, doncs poder dedicar una estona a cadascú. Soc perfectament conscient que estic demanant molt, eh? Soc perfectament conscient. Però és com intentar encaminar-nos cap a aquesta idea, més enllà de si l'aconseguim al 100% o no, però ens hi encaminem. Llavors diria intimitat, presència i exclusivitat són tres valors que hem de preservar. Diria també que és molt important valorar quina és la necessitat més urgent. Moltes vegades, en aquest ritme trepidant que portem, ens posem la idea de que hem d'anar a dormir a 9:45, a 10:45, i són 5:45 i tenim aquesta demanda i ja està, ja ha passat l'hora. És com frenem nosaltres també, agafem una mica de perspectiva, mirem quina és la necessitat més important, veiem, potser només necessita 10 minuts i potser li podem dedicar aquests 10 minuts i a nivell de son aquests 10 minuts no seran un greu problema. I si realment veiem que no pot ser perquè el que ens està explicant és molt gros, perquè a vegades obren melons a unes hores que no toca, doncs també està bé explicitar-ho, no? I dir, mira, necessites que parlem d'això i estic molt content o molt contenta de que m'ho hagis dit, però ara és tard, jo estic cansada, tu estàs cansat, hem d'anar a dormir i vull poder-te escoltar amb calma i ara no puc. Llavors, què et sembla si demà busquem un moment i intentar ja agendar aquest moment, no? Després de recollir-te de l'extraescolar o anem a berenar, agendem aquest moment per parlar i per poder donar aquesta resposta a l'infant. I sobretot també buscar altres moments on la criatura es pugui sentir escoltada, que no només sigui al vespre, perquè si arribem al vespre arribem tots molt cansats, molt justos d'energia, buscar altres moments. Per exemple, podem buscar un moment de lectura a la tarda, el que sigui, encara que sigui mitja horeta. La presència també durant la banyera, no? En els moments de banyera també és ideal estar assegut al seu costat i escoltar i gaudir-lo, no? Gaudir una mica d'aquell moment entre els dos. Els trajectes en cotxe són uns moments també, no? Que no se't poden escapar, les criatures estan lligades, els tens allà. És un moment que també podem fer servir per parlar. I els àpats, evidentment, tot i que als àpats no hi ha l'exclusivitat perquè hi som tots, no? I per tant, i llavors jo afegiria una última cosa, és en tema d'adolescents. Crec que la demanda no va per adolescents, sinó que va per nens més petits. Però amb els temes de l'adolescent, quan l'adolescent necessita parlar, s'ha de parlar. No es pot posposar això, perquè en la seva emocionalitat, que tot just està florint, necessita la resposta en el moment en què necessita la resposta. No es pot posposar, no es pot planificar i s'ha d'aprofitar aquell moment, perquè segurament no es repetirà. I llavors és important que siguem conscients, doncs, que cada edat té les seves necessitats, que quan som petits sí que podem agendar-ho, sí que podem parlar-ne, sí que podem trobar el moment, però que quan els tenim a partir dels 13, 14, 15, 16, 17, són ells qui marquen el calendari.
Doncs, Marta Butjosa, terapeuta Gestalt, gràcies. Farem un bon tancament amb les criatures i amb els adolescents. Moltes gràcies, una forta abraçada.
Gràcies.
L'ofici d'educar. Paraula de gat.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Tinc una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius que t'embrutes.
Juguem amb els fills i si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lliure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, pedagogia de la sobirania alimentària. Us deixem amb Figaflaues, a Aurora. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. I sobretot, sentit comú i sentit de l'humor per educar les criatures. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent.
Potser podríem connectar, em semblava tan interessant. I mai ja sabrà tantes coses per investigar, si lo nostre havia de durar.
Així serà! Correguts els llaguts en català, mi gente! Amb els comis convidats a la col sotada!
Potser podríem connectar, em semblava tan interessant. I mai ja sabrà tantes coses per investigar, si l'una altra havia de durar.